Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, comencem tot seguit l'agrografia d'avui dilluns, dia 18 de novembre, aquí a Ràdio Balaguer, com sempre, com cada 15 dies. És un espai que, recordem, dediquem a parlar del sector agroalimentari per fer aquest programa. Comptem, com sempre, amb la presència del seu impulsor, el senyor Josep Roig. Aquí tot seguit, com sempre, també saludem i donem la benvinguda. Molt bona tarda, bon vespre, Josep.
Bon vespre,
gràcies,
bona tarda
a tothom.
Benvinguts, benvingudes.
Avui, Josep, vols dedicar el programa, vagi, a parlar de la revisió i opinions sobre l'estat actual de la salut rural, i és per això que has convidat el doctor Jesús Pujol, doctor en Medicina i metge de família del CAP de Balaguer, del Centre d'Atenció Primària. Molt bona tarda, bon vespre, Jesús, i gràcies per venir.
Bon vespre i gràcies a tots, i especialment al Josep, per invitar-me a participar en aquest programa tan interessant.
Gràcies.
De seguida parlarem, com dèiem, de l'estat actual de la salut rural. Ho farem amb el doctor Jesús Pujol. Després, però, abans de parlar amb ell, Josep, escoltarem la reflexió que habitualment fas sobre aquest tema. Després parlarem amb el nostre convidat i, com sempre, la part final del programa la dedicarem a parlar de l'actualitat agrària, convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura, agenda en què repassem, com sempre, també algunes de les jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Recordarem avui en especial la que es fa aquest dijous aquí a la ciutat de Balaguer i, com sempre, acomiadarem aquest espai amb música. Josep, feta la introducció, la presentació de la persona que ens acompanya avui, del nostre convidat, és moment ara ja sí d'escoltar la reflexió sobre el tema que habitualment fas a l'inici d'aquest programa.
Doncs pues molt bé, gràcies Sònia, benvingut Jesús, doctor Pujol, vagi, bon amic doctor Pujol, tenim una aliança amb ell de molts anys, quan fèiem aquells cursos fitosanitaris al principi, ell era el nostre doctor i realment el recordem molt.
Gràcies.
La reflexió d'avui doncs, serà molt curteta perquè és ell qui té que parlar, és ell per això el tenim aquí. Per tant, hem fet un recorregut molt llarg des de llavors fins ara. Parlàvem d'agricultura, estem parlant ara ja d'alimentària. I l'alimentària s'acaba amb la salut. Per què s'acaba amb la salut? Perquè estem en un món global i, per tant, no podem parlar solament d'agricultura, ramaderia, coses puntuals, sinó tenim que parlar de factors que són sumatoris, que ens fan aquesta visió global que s'acaba amb l'alimentària. Però tenim que anar un pas més enllà. L'alimentària és alimentària si hi ha salut. Per tant, salut és la part final del procés d'aquest llarg recorregut global que és alimentària, que engloba totes aquestes coses. Per tant, que cada factor que entra dintre del procés d'alimentària és un factor sumatori que es té que saber treballar, té que saber moure's, té que saber conduir. Per tant, la suma total és l'alimentària, és la salut. No hi ha alimentària sense salut i no hi ha salut sense, podem dir, alimentària. Aquesta seria la reflexió així, a modo gros, a modo global, que fem sobre aquesta xerrada d'avui. A més, bé, conduïda aquesta presència del doctor Pujol aquí, perquè el dijous, com ja saps, i suposo que anunciarem després, i Ràdio Balaguer doncs, està sobre aquest assumpte, que es fa la trobada d'alimentària el dijous dia 21, aquí a Balaguer, al CEI. Per tant, la xerrada d'avui complimenta aquestes petites introduccions que hem fet des de l'inici del setembre, he fet unes quantes xerrades en vers amb aquest tema i, per tant, el doctor Pujol avui conclou doncs aquesta aportació que hem fet sobre alimentària que tenim que concluir el dijous amb una jornada trobada amb professionals del sector.
Molt
I això
bé, Josep,
seria,
doncs,
el doctor Pujol, quan vostè vulgui, doncs endavant,
bé,
i quan la Sònia digui, entrarem en conversa.
Doncs ara mateix, si vols, Josep, ja feta la teva reflexió, podem començar ja a conversar, a parlar amb el convidat avui, que com dèiem abans és el doctor Jesús Pujol, doctor en Medicina i metge de família del CAP de Balaguer. Per on vols començar, Josep?
Pues per molts llocs, perquè hi ha moltes coses a comentar amb ell, perquè sempre és una persona que dona bo a comentar i té moltes coses a dir, i estic segur que les dirà, i molt ben dites. No parlarem sobre el CAP, perquè no anem aquí a xutxar què és el CAP, etcètera, etcètera. El CAP ho farem un altre dia. Podem anunciar que tenim ja un acord amb la direcció del CAP per a poder-ho fer. Doctor Pujol, parlarem sobre la salut familiar i la salut que hi ha als nostres conciutadans rurals. Per tant, la primera qüestió seria un metge de família avui què és, doctor Pujol?
Doncs està molt bé que facis aquesta pregunta, perquè entorn de la figura del metge de família, a nivell teòric, s'hi atribueixen moltes funcions dins de la salut, i en específic, molt concretament, dins de la salut rural, però en canvi l'especialitat com a tal no ha acabat de generar una gran atracció entre els propis professionals de la medicina, i tampoc entre els diferents nivells de gestió de la salut al nostre país, i tampoc entre les altres especialitats mèdiques. L'especialitat de medicina familiar i comunitària va néixer ja fa 30 anys amb una conferència al Maata, que està situada en un lloc dels països de l'est, i bàsicament el que buscava és que hi hagués un professional amb uns coneixements de medicina molt exhaustius, però no tampoc necessàriament molt profuns en cap tema en concret, que permetés solucionar bàsicament més del 80% dels problemes de salut de la població, i que pogués estar en una situació que fos molt propera a les comunitats en la que estava prestant atenció. Per tant, això seria la qüestió teòrica, i a nivell pràctic el metge de família avui dia és un professional mèdic amb un alt nivell de capacitació i un nivell de tècnica molt important, i no ho dic perquè jo sigui metge de família, sinó perquè aquí a Catalunya i a Espanya, doncs, les societats científiques, s'ha de dir, més, molt més que les universitats, s'han preocupat, doncs, perquè els metges que presten atenció als CAPs tinguin unes capacitats tècniques que, comparat amb altres països del nostre entorn, estiguin molt desenvolupades. I un altre aspecte que està amenaçat en aquest moment, s'ha de dir, és aquest aspecte de proximitat amb la població a la que s'està atenent. I possiblement un de les possibles problemes que estigui tenint la salut rural avui en dia, un dels reptes als que s'ha d'enfrontar és precisament aquest, no? I els habitants dels pobles de la Noguera ho hauran notat, com l'accessibilitat que tenien fa uns anys, podríem dir, abans de la gran crisi de l'any 2007, al seu metge de família, doncs era una, que ara és una altra. I això no és una cosa únicament motivada per la crisi, sinó també que és una cosa motivada pels canvis organitzatius, no? I succeeix a tot el món.
Per entendre-nos millor, doctor Pujol, el metge de família és potser una combinació del que era abans el capellà del poble, el notari, el sergent de la Guàrdia Civil, és una persona que més aviat el seu procés curatori és psicòleg o és de medicina?
A mi no m'agrada gaire que diguis tot això.
No,
perquè
vull dir,
és una mica una caricatura això de dir que el metge família és el capellà del segle XXI, però una mica és així. Jo me'n recordo que ara al setembre vaig tenir a la consulta, a part de la metgessa resident que està fent l'especialitat, d'un estudiant de sisè de medicina. I curiosament aquell dia va ser un dia en el que, a part d'algunes quantes visites sobre consultes mèdiques, doncs va ser un dia en el qual vam haver de plantejar-nos si fèiem un ingrés involuntari amb un pacient amb problemes psiquiàtrics. De parlar amb la treballadora social perquè fes un seguiment d'una filla d'un altre pacient de la nostra consulta amb problemes psiquiàtrics que possiblement estava en situació de desprotecció. I l'estudiant aquesta deia, però vosaltres què sou? Què sou? Metges, investigadors privats, policies? Bueno, no ens agrada massa que ens diguin aquestes coses de que som el capellà del segle XXI i tot això.
No, no, però... no, 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 sí. no és molesti que li hagi dit això, però és la concepció de, sí, la, de la caricatura, de quadro,
sí, però sí que és
de què és el metge de família.
Que per una banda, doncs sí que ens toca fer moltes funcions a nivell humà i a nivell clínic, i no ho veiem malament, no? El que passa que sí que s'ha de tenir en compte que totes aquestes funcions, si no hi ha un recolzament per part de la institució, per part de la població, doncs al final desgasten. Això sí que és així, però sí que és una mica... Una mica així, és el...
Perquè una de les notícies que vaig escoltar fa pocs dies és que les universitats, fent un test abans de ser doctor, t'he donat el títol, si realment psicològicament comprenies el pacient o alguna cosa similar així. Per exemple, com la manifestació que va haver ahir a Madrid, per cert, amb molta assistència, si el metge era sanitari, si tenia que ser un sanitari o tenia que, no ho sé, hi ha hagut aquestes petites notícies, que com les veu vostè? Per situar ben bé el metge de família rural.
Bueno, el metge de família rural ha de complir totes aquestes funcions, però també és veritat que un dels papers que té el metge de família no és acaparar-se de totes aquestes funcions, sinó també de ser capaç de... A través d'anar arrelant-se, no?, en la comunitat, en el punt rural, en la zona geogràfica on estigui treballant, que això és una de les habilitats que hem de tenir els metges de família, saber descobrir quines són les fortaleses, perquè la pròpia població, les pròpies persones que estan vivint allí, siguin capaces, no?, de descobrir quines eines tenen al seu abast per cuidar-se, i a l'altra vegada quines eines té aquesta comunitat a l'abast per ells mateixos ser els propis proveïdors de cures en determinades situacions a determinats grups de població. M'explico, no? El medi rural, una de les fortaleses que té, podríem dir, és diguéssim, la unió o la, diguéssim, la proximitat que existeix entre les persones de dins de la comunitat, que aquesta proximitat de vegades... tot és bo i dolent a la vida, doncs a vegades pot ser una proximitat que afavoreixi, no?, el contacte cordial entre les persones, i aquesta proximitat de vegades pot ser un contacte que vagi en contra d'aquest contacte cordial, no? Però sí que és veritat que la medicina de família, ja més enllà de la figura pròpiament del metge de família, ha de vetllar, per això ens diem familiar i comunitària, doncs perquè dins de la mateixa població a la que s'està atenent, doncs es creïn estratègies, es creïn el que nosaltres diem recursos propis, no?, de possibilitats per, dins del mateix lloc on viuen les persones, fer coses. Per exemple, no?, si ens anéssim aquí a Santa Linya, doncs em sembla que hi ha un grup de persones una mica grans, no?, que tenen un grup de ball de country. Doncs això, que és una cosa que va bé, doncs a nivell mental, emocional, a nivell articular, etcètera, etcètera, doncs és una cosa que neix de la mateixa comunitat. I que el metge de família el que ha de fer és conèixer-ho, i potser amb alguna persona que diu, oh, és que jo a nivell emocional estic una mica avorrit, estic una mica encargarat, doncs saber-lo orientar amb aquestes coses, no?
Llavors, ja entrem després de definir, Sònia, amics meus, amics i amigues nostres, el que és un metge de família. Crec que ha quedat explícit, ha quedat, el doctor Pujol ho ha fet molt bé, ho ha dit molt bé el que era. Doncs, quina és la funció, com veu vostè la família actual de la família de fa uns anys? En què ha canviat de forma de salut?
Bueno, anem a veure.
La vivència família... actual, la vivència de fa, sí, de fa uns anys.
La família, a pesar de que el concepte de família avui dia ja sabem que s'ha d'ampliar, no? O sigui, la família ja no és només una unitat d'un home i una dona amb possibles descendents, sinó que aquest concepte, doncs, ha de canviar molt, val? I possiblement el que s'estigui mantenint com a valor intrínsec més valuós, no?, valgui la redundància, d'aquest patró de família que coneixem nosaltres com a algo molt tradicional, doncs sigui això que estàvem dient ara fa dos segons, no? O sigui, la capacitat que tenia la pròpia família de fer-se càrrec dels seus propis problemes de salut, no? És a dir, quan una persona, doncs, tenia una malaltia, doncs hi havia algun agent dins de la família, sí que s'ha de dir que habitualment era la dona més gran dins de la família, la mare, la sogra, o que sigui, que s'ocupava de les cures d'aquesta persona, O sigui, bé, si era una persona amb malalties metabòliques, doncs de preparar-li la dieta, si una persona amb problemes d'autonomia, doncs per problemes de deteriorament cognitiu, doncs era el que s'encarregava de cuidar aquesta persona. I possiblement els canvis socials que han motivat que la dona tingui un paper diferent també dins de la nostra societat, no només de cuidadora, doncs han fet que actualment aquest rol de la família com a prestadora de cures als seus propis membres, doncs hagi perdut algo d'acceleració, no? algo de pes, val? En quant a lo que és estructura familiar. I després aquí hem d'assumir diverses realitats també, no? O sigui, la disgregació, aquesta disgregació del concepte de família del qual hem parlat ha motivat en molts casos, no?, que el que ens trobem als pobles són famílies, doncs, d'alguna manera amputades, no? Famílies en les quals els progenitors principals, que ja tenen certa edat, viuen sols al nucli rural, i els descendents, no?, que en altres èpoques, doncs, s'havien ocupat una mica, doncs, de mantenir el funcionament de la casa, de l'economia d'aquella zona i de cuidar una mica les persones grans, no estan situats en aquest nucli rural, estan en un altre lloc, i això genera, doncs, alguns problemes, doncs, de soledat, de falta d'atenció amb aquestes persones que, bueno, doncs, gràcies a que tenim un sistema sanitari molt desenvolupat, universal, completament finançat a partir dels pressupostos generals de la Generalitat, amb, molt ben vinculat amb serveis socials, etc., doncs gràcies a això, doncs, es poden suplir aquestes funcions que abans feia la família, que tenia molta més fortalesa.
Què podem dir? Que hi ha millor salut a l'ambient rural, a l'ambient no rural, a l'ambient urbanita?
A veure, jo crec que no es pot discriminar massa ni dir que les persones que viuen a l'ambient rural tenen millor o pitjor salut que les que viuen a l'ambient urbà. Sí que existeix una mica el mite de urbanites que es traslladen a l'àmbit rural, doncs, per d'alguna manera tenir millor salut, val? En què consistiria aquesta millor salut? Jo parlo una mica des d'una espècie de, bueno, doncs, d'extrapolació que he fet jo, no? Però totalment, que pot ser totalment arbitrària i criticable, no? En el sentit de que possiblement aquestes persones el que busquen és millorar la seva salut a través de factors, bàsicament, dependents de l'estrès. Ja avui dia ja sabem molt que l'estrès emocional, que és el que ens provoca les autoexigències que ens autoimposem de voler tenir un rendiment professional, laboral molt intens, o el que ens imposen, possiblement des d'aquest mateix món, doncs l'estrès és una causa de malalties en aquest moment, no? Una causa de mortalitat i de malalties cardiovasculars. I possiblement, quan un urbanita decideix traspassar-se al medi rural, és per controlar aquest estrès. O doncs, podríem dir, les persones que viuen al medi rural no tenen aquests nivells tan alts d'estrès, però bueno, igual algú diria, però què està dient aquest, no? Aquest és un mite. L'altre mite seria el de un altre factor que últimament hem vist que està molt relacionat amb la mortalitat i amb el risc cardiovascular, que és la contaminació, val? I pot ser que hi hagi persones que emigrin del medi urbà al medi rural per estar en llocs de menys contaminació. Ara bé, sabem exactament que, per exemple, una persona que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona pot tenir un risc afegit de mortalitat cardiovascular per sobre d'una persona que visqui a Sant Llorenç de Montgai, per exemple, per aquesta exposició als contaminants ambientals. Que, en general, altres organitzacions de la vida de les persones, altres conductes generadores de salut, siguin molt diferents a l'àmbit rural que a l'àmbit urbà, jo això ho posaria en dubte. Perquè avui dia les persones en general, la població en general, té molts coneixements sobre salut, sobre hàbits, i per tant jo no diria que una persona que visqui a l'àmbit rural, si no fos per aquests factors als que m'he referit ara de l'estrès i la contaminació, tinguin possibilitats de gaudir de millor salut.
Però vol dir, doctor, que d'estrès a l'àmbit rural no en tenim?
Bé, és per això que...
Perquè avui dia d'estrès a l'àmbit rural, sí, sí, jo crec que n'hi ha,
és
perquè
per això que el dia,
els preus, el rendiment, la rentabilitat, etc, etc, n'hi ha molt d'estrès,
Que ha fet una afirmació que jo mateix he posat en dubte, vull dir que sí, que potser el que és una persona, doncs, que ja se jubila i es retira i se'n ve a viure en un poblet, doncs, evidentment, no té estrès aquí, potser tampoc la tindria l'ambient urbà, però, bueno... Són teories que no s'han contrastat.
La medicina de família és més de previsió o és més decorativa, és més de seguiment? Com és a l'ambient rural aquesta vertent que hem acabat de dir avui ara? És de previsió? És de decorativa? Se fa uns seguiments? Vull dir, quin tipus de clientel vostès tenen? Vaja.
Bueno, mira... El treball actualment a les consultes dels nuclis rurals... O sigui, la tasca de l'atenció primària, ja més enllà de la medicina i família, és una tasca bàsicament de prevenció i de promoció de la salut. Val? Després, de seguiment de problemes crònics, i curativa ho és, però pels problemes més prevalents dins de la població. Val? És curativa, doncs, perquè nosaltres ens podem encarregar del tractament i la curació de la majoria de processos infecciosos, per exemple... de la majoria de problemes cardiovasculars, però molt, que aquests també són molt dependents de la prevenció, i, per exemple, de la diabetes, dels problemes de tiroides, no? Però en problemes més greus i menys prevalents, com són, per exemple, el càncer o les malalties neurodegeneratives, doncs nosaltres aquí, bàsicament, la nostra missió o funció dins del sistema sanitari és la de detectar i la de fer... un diagnòstic el més precoçment possible i aquesta persona ha de ser atesa en un altre nivell, que és l'hospitalari.
És a dir, que els accidents, podem dir, mèdics més peculiars en l'ambient rural, quins són?
Doncs mira, podríem dir que l'atenció a traumatismes, accidents, etc, del medi rural que n'hi ha... pel maneig de maquinària, per traumatismes relacionats amb la manipulació d'animals de gran envergadura, etc. Doncs això ho veiem bastant sovint. I hi ha aquí un factor que és el que s'associa més als treballadors d'aquest àmbit rural. Treballadors que, en el cas de tant del tipus d'ocupació que estan desenvolupant com a nivell del propi accés al sistema sanitari, tenen una limitació que a vegades és difícil de lluitar amb ella. Per què? Doncs perquè són persones que bàsicament tenen una cultura i un idioma diferent al nostre i que jo l'observació que estic fent és que, a pesar de que portin ja temps instal·lats a la nostra societat, doncs tenen certes dificultats, doncs, per exemple, per comunicar-se amb nosaltres amb el nostre idioma, quan dic el nostre, doncs pot ser català, castellà, i fins i tot per entendre alguns aspectes del funcionament bàsic dels serveis sanitaris. Val? I en aquest aspecte jo tinc la percepció que l'accidentabilitat, o podríem dir la patologia traumàtica, és més habitual en aquest sector de població, que també, per altra banda, són els que estan fent la feina més dura dins de les granges, de les explotacions agràries, etc, etc. Aquest fet que hi ha de per si, el fet d'estar treballant, manipulant animals, manipulant maquinària, etc, etc, ja és el que et predisposa a patir un accident, sumat una mica aquesta limitació que pot, o aquest hàndicap que pot suposar el fet de no entendre molt bé les instruccions de funcionament o o la manera de comunicar-se, no? Per exemple, amb la mútua d'accidents o amb el servei d'urgències quan has patit un accident, penso que és alguna cosa que a nivell de salut hauríem d'intentar millorar.
I com a metge de família, com a experiència que vostè té amb aquestes persones que són immigrants, que estem parlant més aviat d'aquest col·lectiu, que estan treballant en llocs de risc, sigui agrícola, sigui ramader, etcètera, etcètera, vull dir, què se'ls atén, què se'ls orienta? A través del metge de família o bé per podem dir, per oi sectors?
Clar, és que en principi això...
O
ja
per
no
empreses
és,
o per... Com,
ja no digui. És molta tasca del metge, és el que dèiem abans, no? El metge de família té una alta capacitació tècnica, però no ha de ser el que s'hagi de fer càrrec de tot, no? Això és una cosa de salut laboral, no? És una cosa, doncs, que nosaltres també pressionem als metges de les mútues, no? Doncs perquè en el cas que hagi hagut patit, alguna persona d'aquestes hagi patit algun accident, que en algun cas jo n'he tingut en la meva consulta i segurament molts dels meus companys de l'àrea bàsica n'han tingut, gent que ha acabat amb lesions que els han impedit seguir fent aquella feina, doncs penso que és la salut laboral, les mútues en concret, les que han d'estar sensibles a donar l'atenció pertinent a aquestes persones, no? I aquí sí que soc molt crític, per tant, com que soc molt crític amb això, no continuaré per aquesta via per no fer ferides.
Molt estupenda. Com el doctor també estem fent metge de família. Ens cuida amb nosaltres també. Ens preveu, eh? Ens preveu. I és aquell doctor conseller també, vale?
Sí.
Amb bons consells. Una altra cosa, doctor. Vostè va treballar molt amb nosaltres quan vam començar a fer aquelles campanyes de fitosanitàries.
Sí.
Que vam preveure moltes, moltes coses. Veu que això ha, com ha anat, podem dir, evolucionant. Vull dir, com ho veu? Com ho va veure vostè llavors? Com ho veu ara? Hem canviat amb això?
Parles amb l'escola agrària, Josep, o no?
No, quan les campanyes del departament,
del departament.
Fèiem, doncs fèiem promoció de previsió de fitosanitaris, etcètera, etcètera. Això encara es troben amb problemes, amb residuals d'aquelles èpoques? Ho veu avui dia que, com a metge de família, de que no hi ha tant problema ja? S'ha superat bastant, això.
Doncs jo la veritat és que lamento decepcionar-te, però és que ni abans havia tingut la sensació de que venia molta gent amb problemes derivats dels fitosanitaris, ni ara tampoc, no? Possiblement també sigui perquè quan estàs atenent una persona, per exemple, amb un problema hepàtic o un problema neurològic, no? O sigui, una persona que veus que té un patró de possible intoxicació quan li fas una analítica del fetge, o veus que té presència de sang a l'orina, o veus que té, doncs, no sé, que té algun símptoma sensitiu a les mans o als peus, a vegades a nosaltres mateixos, als metges, ens costa pensar que allò podria ser conseqüència de l'ús dels fitosanitaris, no? Jo l'única anècdota que tinc en relació amb això és una que és derivada de la pròpia acció del metge, que en diem iatrogènia, no? Que va ser precisament després de fer una xerrada amb una cooperativa d'un poble de per aquí. Al cap d'un parell de dies, que jo estava de guàrdia al cap, va aparèixer un noi, no?, explicant uns símptomes que no tenien per a res a veure amb la manipulació de sanitaris, de fitosanitaris, però va vindre espantat pensant-se que hagués pogut patir alguna intoxicació per algo que no era per a res, sinó que s'havia vist influït pel contingut de la xerrada i ho veia tot ja de color intoxicació, no? És l'única anècdota. Per tant, no et puc dir si això ha canviat molt, i possiblement torno a tirar una pilota, que, diguéssim, fora de l'àrea. Potser això ho veuen més precisament a la unitat de salut laboral del Departament de Salut o en llocs més especialitzats.
Com sempre, el doctor Pujol, sí. Molt diplomàtic, molt així,
sí,
s'ha escapat de l'assumpte.
Sí, molt ensabonador.
Vull dir, a veure, doctor Pujol, anem sobre l'assumpte alimentari. L'alimentació avui... com la veu referent a la salut? Vull dir, l'alimentària és saludable, és perjudica, pot, no és que perjudica, o potser ho diem malament, és que amb ells he de parlar molt bé i tindre molta oi cura, oi? Pot perjudicar a la salut una mala alimentària, o els productes alimentaris són correctes des d'un punt de vista de medicina familiar, etcètera, 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 etcètera.
Bueno, anem a veure. La salut, podríem dir...
Encetem el meló. Eh?
Encetem el meló. Va, vinga. M'agrada aquest canvi de tessitura. La salut d'avui dia podem dir que té quatre pilars. Un seria l'ambiental, que n'hem parlat ja una mica indirectament fa una estona, la contaminació, l'estrès, etc. L'altre seria l'exercici físic. Això sembla que sí, que la població està cada cop més mentalitzada de que la importància de l'exercici físic, i per exemple al medi rural, doncs l'exercici físic ja se'n fa de forma habitual. Una altra cosa és que, clar, és un exercici físic no programat i no planificat que pot predisposar a lesions, però l'exercici físic està allí. Segon pilar. Tercer pilar, l'alimentació, i quart pilar podríem dir que és el son, val? Per deformitat professional també. Llavors, ara diré una cosa que pot ser entre divertida i entre maliada, però la diré. La nutrició i l'alimentació és un tema tan complicat i tan difícil de valorar des del punt de vista de què és lo idoni, que fixa't que els metges ens ho vam traure de sobre i es va crear una disciplina que és de nutrició i dietètica i que se n'ocupin ells, no? Una mica perquè et facis la idea. Com és l'alimentació avui dia? A veure, és que, clar, això es depèn de si em preguntes, escolta, la teva dona és guapa o no? I, pues, comparada amb qui? Continuem amb aquest paradigma en l'alimentació, és a dir, sí que tenim pistes de quin tipus d'aliments pot estar afavorint una millor salut, val? I per tant avui dia sabem que, per exemple, anant a grans màximes, tots els aliments ultraprocessats i ultraelaborats, sobretot en el tema del contingut d'hidrats de carboni, ja sabem que no són beneficiosos i per això s'està parlant de penalitzar-los amb un tipus impositiu diferent, val? Però a partir d'aquí, què és més important? El contingut de la dieta, la procedència del que mengem, o, si anem una mica més enllà, això ja és, diguéssim, bastant fora del tema que estem parlant avui, de la ruralitat. O és més important, per exemple, basant-nos en el tema circadià, és més important quan mengem que el que mengem. Per tant, si em preguntes, avui dia la gent s'alimenta millor que abans? Però, bueno, la percepció general és que possiblement sí, i que des de nivells de planificació, no? Des del Departament de Salut, doncs, s'han intentat fer campanyes, doncs, per millorar el contingut de la dieta dels escolars, per exemple, i de substituir aliments dels que dèiem abans elaborats, rics en greixos i hidrats de carboni, per fruites, per exemple. La gent està molt mentalitzada de que el consum excessiu d'hidrats de carboni i de greixos industrials no és bo, però en canvi, una cosa que passa al medi rural, que possiblement s'estigui mantenint, seguint amb el patró aquest de que la família va cuidant la resta, que es cuini a casa, que això és una cosa molt típica de l'àmbit rural, doncs, en detriment d'això, cada cop veiem que hi ha una predisposició més a comercialitzar aliments preparats, elaborats, i que la població cada cop troba més fàcil i més sabrós i més còmode.
I tirant molt cap allà, pot arribar un moment de que l'alimentació sigui a base de productes farmacèutics, a base de pastilles.
Bueno, però això serà... Quan ja l'estratosfera estarà tan contaminada que no penetrarà la llum del sol i no podrem cultivar...
Però és que fa pocs dies va haver una notícia per la televisió de que les carns de vedella ja s'ha fet un extracte de químic i realment a nivell de pastilletes aportaven la mateixa proteïna, la mateixa cosa que tu que coges un noi filet.
No, tal com deia, el món de la nutrició no sabem cap on evolucionarà, no? I pot ser que passi això, no? Que acabem a partir de la ploma d'un pollastre, no? Que és el que potser has vist, no? Acabem fabricant una hamburguesa a partir de la ploma d'un pollastre. Perquè, no ho sé, potser arribarà un nivell on aquestes produccions tan extenses a nivell agrari o agropecuari pues no siguin sostenibles o perquè no siguin controlables des del punt d'epidèmies que puguin venir o el que sigui, vull dir, no sé.
Vostès com a metge de família, vull dir, ha dit que hi ha sobre la nutrició i el dietètic i el nutricionista
i el dietista, que són el mateix,
però com a metge de família tenen molta consulta sobre problemes alimentaris.
Sí, però els derivem a l'infermera, bàsicament.
Deien l'infermera. Per què?
Sí, perquè ells ho porten més estudiat, tot això.
Ho porten molt més
sí, estudiat. Sí. I són... O sigui, quan el que és l'educació i la transmissió de coneixements, elles estan més entrenades que nosaltres.
Nosaltres has dit una altra cosa que m'agradaria fer un incís amb això, de que també al nostre ambient rural havia estrès. Què és l'estrès? Perquè ja no hi ha rendiments econòmics o perquè hi ha, podem dir, frustracions de professió?
Home, mira, l'estrès sempre és fruit d'una mala gestió de les emocions. Llavors, depèn de lo que tu et produeixi aquella emoció. O sigui, te la pot produir el fet de que t'hagi deixat la nòvia o el fet de que tu tenies unes expectatives per exemple, volies construir una granja i no has pogut construir-la perquè no has tingut els permisos, te la pot produir el fet de que hi ha hagut una tempesta i s'ha arruïnat part de lo que tu, o que tenies unes expectatives d'un rendiment econòmic que no has tingut. Per tant, però a l'estrès tots estem exposats. Els que no s'estressen per una cosa, s'estressen per una altra. Per tant, tal com he dit fa uns minuts, clar, he fet aquí una afirmació que jo mateix m'autodiscuteixo, m'autoposo en tela de judici.
La població de l'ambient rural gran, les persones grans, vull dir, més o menys la dita és que ja les trobem en llocs de residències, oi? Més o menys. Vull dir, no estan a les cases normalment com a famílies. Uh-huh. Aquestes persones grans a les residències tenen una particularitat pròpia de medicina de família, de medicina general, o tenen una altra supervisió?
Bueno, l'atenció mèdica que es presta als centres sociosanitaris, residencials de gent gran que hi ha aquí a la comarca, bàsicament la presten metges d'atenció primària, metges de família amb una formació una mica més completa en geriatria. I sí, bàsicament l'atenció mèdica que es dona en aquests llocs és molt similar a l'atenció mèdica que es podria donar en un consultori. És molt similar.
I en l'ambient rural, quan s'atén amb una persona que necessita atenció, si arriba bé, vull dir, perquè, clar, en l'ambient rural cada vegada som menys gent, està molt dispersat, vull dir, moltes vegades és qüestió de córrer. El metge de família hi és sempre atent allí, està sempre a punt i arriba.
Mira, les estructures, tal com estan planificades, estan a nivell de lo que és atenció ordinària, no? Atenció de seguiment als problemes de salut, atenció a problemes de salut que no siguin urgents, tot això està planificat. L'atenció dels serveis d'emergències també està planificada a través del SEM, no? Sí que és veritat que, clar, les distàncies, no? Les distàncies geogràfiques, doncs, tenen un pes a l'hora de traslladar professionals a aquell lloc, tant sigui un metge de família que va passar a consulta 2-3 dies a la setmana, doncs, per exemple, doncs, els habitants de la comarca, doncs, ja veuran que això a l'estiu canvia, no? Perquè a l'estiu, doncs, clar, són menys, doncs, perquè intentem descansar. I de vegades, doncs, també hem de constatar, doncs, que quan hi ha una emergència, és a dir, un accident laboral o de trànsit o domèstic o el que sigui, no? Doncs, clar, el SEM sí que es desplaça a la màxima velocitat, però les distàncies són les que són, no? En aquest aspecte, doncs, sí, podríem dir que el fet de que una de les característiques del medi rural sigui la dispersió, doncs, juguen contra moltes vegades a la salut de les persones. Però, com que això és un repte, que entre govern, població, s'ha de solucionar, penso que pot ser utilitzar cada cop amb més agilitat tots els mitjans que puguin ser telemàtics, no? Per atendre les persones, internet, teleconsultes, etcètera, doncs tot això ho hem d'estar desenvolupant-se, però hem d'arribar a culminar-ho.
Estem en un moment d'innovació tecnològica, sí. Forta, molt, molt forta, uh-huh. Digital, etcètera. Aquesta innovació tecnològica, el metge de família, davant de les circumstàncies que hem estat parlant, davant del context que vostè s'ha desenvolupat aquí, diem les coses, tot això del que és un metge de família, com arriben aquí les innovacions tecnològiques? A on són? Quines són? A on tindrien que anar?
Doncs mira, hi ha una...
Com a metge d'OI Família.
Sí, sí, sí. Hi ha un aspecte clau que jo estic, per exemple, avui dia proposant a les persones que venen a la consulta i que maneguen internet, i que segurament els meus companys de l'equip també estan fent als seus pobles on passen visites, que és poder contactar directament amb el professional com si fos amb un xat a través d'aquest portal que es diu La Meva Salut, que és un portal del CatSalut. Doncs aquesta és una via que ha de, d'alguna manera, millorar, no dic substituir, però millorar la proximitat que el metge tingui amb les persones, en el sentit de que és un sistema molt fàcil de comunicació directa amb el professional. Tu li envies un missatge i ell et respon i et pot enviar, doncs, això. Doncs, fins i tot algun arxiu amb les teves analítiques, amb algun comentari, etcètera, etcètera. Aquesta seria la primera opció. I després, no s'ha d'oblidar que nosaltres ja fem moltes consultes telemàtiques. De, per exemple, una persona que viu a Penelles i nosaltres li hem fet una ecografia o hem fet una radiografia i ja hem vist que allí hi ha una lesió que ha de ser tractada, doncs mitjançant una consulta virtual que nosaltres fem amb el nefròleg, amb el neuròleg o el que sigui, aquell mateix dia aquell professional de l'hospital ja està veient la història clínica amb el nostre relat sobre el que li passa al pacient i les imatges, amb la qual ell ens pot respondre en qüestió d'hores: mira, doncs a partir d'aquí farem això, allò, tu comences amb el tractament amb aquest i passat demà vindrà a la consulta de cistoscòpia, doncs a fer-se una cistoscòpia per veure si aquesta lesió que hem vist a la bufeta amb una ecografia és maligna o no, per exemple, no? I tot aquest funcionament, doncs, a través de poder visualitzar imatges, no? Fora, sense la presència del pacient, i la capacitat de comunicar-nos, no? En metge-pacient i metge amb altres metges, doncs penso que és una dels aspectes reals que ja estem fent i estan funcionant.
Però aquesta tecnologia que vostè diu que pot anar bé pel metge, pel professional, el mèdic, vull dir, estarà ben assimilada, pot estar ben assimilada pel pacient. El pacient se pot trobar sol, se pot trobar amb una soledat enorme, vull dir, jo depenc d'un mèdic digital, però potser faltarà trobar aquest contacte humà que sempre té, aquesta confiança amb el metge, oi?
Bueno,
vull dir, no mos pot passar això.
Mos pot passar, però...
I pot ser desolador, això, eh?
Però hem dit, això de que el metge sigui el capellà del segle XXI ens agrada, però...
No,
l'espiritualitat,
sí.
La soledat, que és un aspecte espiritual, intern, de la interioritat de la persona, on s'ha de treballar, Josep? S'ha de treballar al món sanitari, s'ha de treballar a la comunitat, s'han de buscar noves xarxes humanes que donin resposta a això. Sí. No tot ha de ser servei sanitari.
Però aquesta soledat del pacient s'hi pot trobar, això?
Claro, claro que s'hi pot trobar. Si ja t'ho dic, un dels problemes més importants que tenim, un dels reptes més importants que té la salut rural és aquesta, no? És la pobra accessibilitat, i després un altre tema que el mencionarem sense tractar-lo, que és la manca de vocació o la manca de desig de molts metges quan acaben la seva formació de fer medicina de família, perquè bueno, no està deixant de ser una especialitat atractiva precisament per això, perquè implica molt de proximitat humana i potser les noves generacions no els agrada tant això de tanta proximitat humana, i anar-se'n al món rural és un altre aspecte que va en detriment de que hi hagi metges de família amb l'especialitat que vulguin traslladar-se al medi rural, doncs, bueno, perquè és més còmode.
Bueno, és que, clar, aquí estem tractant amb una persona vocacional, amb una persona que és metge de família per vocació, vull dir, a més ni té de la vocació. Més constato i constatem de que el doctor Pujol, pues, al medi rural hi ha treballat molt i ha fet molt serveis estupendos.
Espero que el conseller ho estigui escoltant, això.
Sí,
eh?
Mani?
Que espero que el conseller ho estigui escoltant pel meu augment de sou, tot això que dius.
Jo, com considerem aquí a Sònia, de que mos estan escoltant a segons quins llocs, sí que mos estan escoltant. El que passa que no sé si ho fan després o no, però que mos estan escoltant, sí. Una altra cosa que el que anàvem dient aquí per anar acabant, perquè la Sònia diu que ja s'està acabant això. I és una llàstima. Però vull dir, així, vostè, com té que ser, doncs, el metge de família en un futur? En un futur no gaire llunyà. En un futur de que les coses avancen molt ràpid, oi?
Uh-huh.
Amb un canvi d'hàbits, amb un canvi d'aptituds de la població, etc, perquè n'hem dit bastants aquí de canvis. No és l'ambient rural d'ara, el que pot ser d'aquí 3 anys, només d'aquí 3 anys, i ja no ho diem d'aquí 5 anys, a lo que era fa 3 anys, oi? Però vull dir, com té que ser aquesta recepció entre la part sanitària, la part alimentària i el metge?
Mira, doncs ha de ser un professional que, per una part, hi ha un percentatge de tot això que li serà molt fàcil aconseguir al metge del futur, perquè a part és del que li està agradant més ara als estudiants que tenim a la facultat, el que els agrada més és la tecnologia. És a dir, ha de ser un professional que sàpiga manegar molt bé la dermatoscòpia, que sàpiga manegar molt bé l'ecografia, que sàpiga manegar molt bé tot el que és la informàtica, xarxes, maneres de comunicar-se, etc. Això serà el que tindrà aquest professional fàcil per aconseguir. Però, per una altra part, ha de desenvolupar un concepte que s'utilitza molt als Estats Units, que és la integralitat. És a dir, ha de ser algú que sàpigui no sols fer de metge en el sentit clínic, un bon clínic, que sàpigui interpretar els símptomes i relacionar-lo amb les malalties, sàpigui aplicar tractaments que no facin mal als pacients, i després, dins de la integralitat aquesta, sàpigui coses com ensenyar als seus pacients mindfulness, ensenyar-los a fer exercici físic, ensenyar-los a quines són les pautes alimentàries més acceptades com a sanes en cada moment. Això ha de ser una mica el metge de família del futur.
I el pacient del futur, perquè aquí també el metge ja hem dit que ha de saber les coses, però el pacient...
Aquesta que... la pots contestar tu, que és el que fa de pacient aquí, però, a la taula.
Però què tenim que saber fer o què, en què ens tenim que adaptar sobretot? Què els hi pots dir al que mos estan escoltant a l'altra banda d'aquests micròfons?
Jo penso que l'únic que podem demanar és que és honestedat, no intentar buscar... no intentar que el metge te proporcioni coses que no pot proporcionar-te, educació, no? Que a vegades és una cosa que s'està desgastant també, i ja està, i compromís amb si mateix, amb la pròpia autocura. Això és el que jo li demanaria al pacient del futur.
I què és el que pot dir que no mos hagi dit? Va.
Què puc dir? Doncs que...
Que no mos hagi dit, perquè, claro, alguna cosa li queda, oi?
No, però jo penso que...
Un bon consell de metge de família.
Un bon consell de metge de família. Doncs mira, el que dic a les persones que surten de la consulta amb una analítica normal. A partir d'ara, doncs, intenta menjar bé, dins de lo que tu entenguis que es menja bé, fer exercici físic i tindre bons pensaments.
Estupendo.
Molt bé.
Què més? Chapo, amén. Com diria el bon amic Vallverdú, amén. Doncs pues hem dit de xerrar amb el doctor Pujol. Jo crec que no sé si quedarà alguna cosa per a dir, però com convenia aquesta situació, plantejar-la, que és un metge de família, relacionar la salut amb l'alimentació.
És un tema que no havíem tocat mai.
I que no havíem fet encara, l'havíem tocat, que tindrem que tocar segons aquí hem vist. I, en fi, i moltes gràcies per haver vingut, perquè ha passat el temps molt ràpid.
Moltes gràcies.
Com sempre em veus.
Molt bé, Jesús, com diu el Josep, gràcies per venir a l'agrografia de Ràdio Balaguer. El Jesús, doncs, no és la primera vegada que ve a Ràdio Balaguer, ja que ha participat en més d'una ocasió en el programa Pensa amb el Cap, però sí que doncs, també ha acceptat la invitació del Josep Roig per participar, en aquest cas, a l'agrografia. Gràcies, Jesús. Fins la propera. Josep, tu i jo donem pas ara a l'agenda.
Sí, perquè ha sigut la prèvia de la jornada del dijous, dia 21.
Ara, a la part final,
la Sònia ja mos ho explicarà millor, i Ràdio Balaguer també.
De seguida.
Esteu tots invitats el dijous.
Agrografia.
Encetem tot seguit el repàs de l'actualitat agrària en el programa d'avui. Comencem destacant, en primer lloc, que els departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han signat recentment un acord de col·laboració per determinar les actuacions que durà a terme a partir d'ara el cos d'agents rurals en el cas que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic activi un avís preventiu o declari un episodi ambiental de contaminació. Unes actuacions que es duran a terme en diversos municipis, concretament en els 40 declarats com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona i també en els 38 que formen part de la zona de qualitat de l'aire de la Plana de Vic i de 146 més que conformen la zona de qualitat de l'aire de les Terres de Ponent. En concret, el cos d'agents rurals suspendrà les autoritzacions de crema de restes vegetals durant els episodis ambientals de contaminació i els avisos preventius que declari la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal de minimitzar les emissions de contaminants a l'atmosfera. Destaca també, d'altra banda, que l'Horta Catalana comptarà amb un pla estratègic que té com a objectiu promoure l'horticultura a tot Catalunya com un sector agrícola estratègic vertebrador del territori, l'economia i la cultura, sempre sota pràctiques mediambientals sostenibles i socialment ètiques, a la vegada que garanteix una producció d'aliments saludables, bons i nutritius. La finalitat d'aquesta eina és fer una radiografia sobre com està estructurada l'horticultura a partir d'un mètode molt participat que incorpori tots els agents del sector i d'aquí definir i implantar accions concretes que permetin la millora d'aquest. Parlem també del sector de l'oliva. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, ha confirmat que la producció d'oli per aquesta campanya se situarà en unes 33.000 tones, un 35% més que la collita anterior. Aquesta xifra és lleugerament superior a la mitjana dels últims anys, d'unes 30.000 tones, que s'han anat reduint progressivament a causa de les males collites, segons explica la pròpia entitat. Per demarcacions, s'esperen aquí, concretament a la demarcació de Lleida, unes 7.500 tones. En aquest sentit, d'altra banda, el responsable d'oli d'oliva de la Federació, Antoni Galzeran, denuncia que en dues campanyes el preu ha caigut més d'un 40% i que actualment el preu de l'oli verge extra en origen se situa per sota dels 2 euros amb 30 cèntims al quilo. Com sempre, dins d'aquest apartat parlem també dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, que a dia d'avui encara es poden demanar. Hi ha, per exemple, els ajuts a la creació de grups operatius per l'Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR en 2014-2020. També es poden demanar els ajuts a les assegurances agràries combinades, els ajuts per al desenvolupament local participatiu de les zones dependents de la pesca, així com també els ajuts a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels. També recordem que estan encara en marxa els premis per a la ràpida detecció del mildiu de la vinya. I com sempre, dediquem els darrers minuts del programa a recomanar-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Avui parlarem de dues que es fan aquesta mateixa setmana aquí a la nostra ciutat, a Balaguer. Concretament, la primera es fa demà, dimarts 19 de novembre, concretament a la sala d'actes del Consell Comarcal de la Noguera. Porta per títol Cooperació d'Empreses del Sector Agroalimentari, i en ella també es donarà explicació dels ajuts líder amb la cooperació d'empreses agroalimentàries. El sector agroalimentari no ha parat de créixer des dels últims 25 anys i ha hagut de modernitzar-se per seguir en el mercat exigent actual. La cooperació entre les empreses del territori és un element clau perquè aquestes puguin millorar en els diferents àmbits. A la comarca de la Noguera i el Segrià han vist la necessitat de crear sinergies entre els productors perquè aquests apostin per la qualitat i així els consumidors comprin productes de proximitat. D'aquí aquesta jornada que, com dèiem, es fa demà a la sala d'actes del Consell Comarcal de la Noguera, organitzada pel Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord. Començarà a 8:45 del matí i acabarà a 14:00. L'altra jornada que el recomanem es farà concretament a la ciutat de Lleida aquest proper dia 20 de novembre, és a dir, aquest proper dimecres, i porta per títol Impacte de la reducció de l'ús d'antibiòtics sobre la productivitat i rendibilitat de les granges en porcí i cunicultura. L'aparició de bactèries resistents a antibiòtics s'ha convertit en un dels temes que produeix més inquietud en la salut pública a nivell mundial. Una de les mesures adoptades per al seu control va ser la reducció de l'ús d'antibiòtics en veterinària a través de la implantació del programa Reduce. La posada en marxa de les mesures va implicar un increment de la preocupació per una possible pujada de les incidències sanitàries a les granges. En la jornada d'aquest proper dimecres s'abordaran temes com, per exemple, possibles alternatives a l'ús d'antibiòtics i la incidència en la productivitat de les granges. Es presentaran també experiències reals de mesures adoptades pels productors a l'hora de reduir l'ús d'antibiòtics. Aquesta jornada es farà concretament a la sala de graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, d'un 11:15 del matí a 14:00. I acabem parlant de la jornada tècnica que tindrà lloc, que es farà concretament aquí a la ciutat de Balaguer, al SEI, al Viver d'Empreses, aquest proper dijous, una jornada a la qual feia referència abans el senyor Josep Roig, porta per títol L'alimentació i el territori, i es farà d'un 9:15 del matí fins a 14:45 del migdia, concretament al Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer. Està organitzada pel Departament d'Agricultura, conjuntament amb la Paeria de Balaguer i aquesta emissora, Ràdio Balaguer. L'alimentació lligada al territori i als diferents actors és el fil conductor d'aquesta jornada, que amb un format molt participatiu pretén donar una visió àmplia i amb moltes perspectives per generar debat i sobretot aportar coneixement i experiències en el sector agroalimentari. també immers en una conjuntura de canvis constants i substancials que ha d'aprofitar les potencialitats de la societat del coneixement i continuar innovant per valoritzar el producte i el servei. Com dèiem, els emplacem a participar aquest proper dijous, dia 21 de novembre, en aquesta jornada, l'alimentació i el territori, que es farà durant tot el matí al Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer. I arribem ara ja sí al final de l'agrografia d'aquest dilluns 18 de novembre. Com sempre, acomiadem el programa amb música, avui amb una cançó del Sant Traït, porta per títol Estones, i amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
Unes cases blanques i un carrer empedrat. Vist la vida a tope, sóc un monstre de la nit, amb allò carregat de sexe i un dimoni per veí. Thank you.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.